La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Mireu, Sucia és una obra de teatre, sí, però també és una catarsi personal i col·lectiva que parteix d'una premissa injusta, d'una pregunta que ens surt tan de dins que ni ens preguntem el per què. I per què no vas fer res? Sembla una pregunta innocent, sembla innocent tot plegat, si no fos perquè a qui li formulem aquesta pregunta, ha estat víctima, és supervivent d'un abús. Sofia és la resposta a aquesta pregunta i alhora ens posa en dubte a nosaltres mateixos, a les nostres conviccions i les nostres contradiccions. Un text, direcció i interpretació de Bàrbara Mestanza que comparteix escenari amb l'actor Pep Ambrós que avui ens acompanya a la caravana. Pep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Deixa'm preguntar-te primer de tot com d'on parteix una obra com aquesta.
Doncs parteix d'un fet terrible, que és un abús que va patir la Bàrbara. La Bàrbara, quan tenia 24 anys, fa més o menys, fa uns 8 anys, estava rodant una sèrie a Madrid, va necessitar, que estava molt agobiada, va decidir que necessitava un massatge, va anar a una herboristeria a Madrid, i aquella suposada hora de massatge es va convertir en 3 hores d'infern, on el massatgista, no faré spoilers explicant el que va passar perquè la gent que vingui a veure la funció pugui anar-se sorprenent perquè s'explica, però va patir un abús per part del massatgista que va esdevenir un agressor. I aquest és el punt de partida. A partir d'una situació així, la Bàrbara li va costar molts anys. Primer de tot, li va costar molts anys posar el nom d'abús, no? Perquè una de les coses que es diu a la funció és que hi ha una escala de grisos enorme, no?, dintre del concepte d'abús, no? I a vegades pensem que si no hi ha una penetració amb el penis a una vagina aliena sense consentiment, això és violació. Però l'abús abarca moltes coses, no? I en el moment en què ella va trobar que la paraula que definia allò que li havia passat era abús, en aquell moment va necessitar començar a treballar i fer teràpia al respecte no va ser necessari. I de cop, doncs com que l'art moltes vegades és, i penso que més sovint hauria de ser, sanador pels propis artistes o pels espectadors que estan allà interpel·lant-nos, doncs va decidir engegar aquest procés creatiu i artístic que ha sigut una mica la seva manera d'afrontar i gestionar aquesta situació que va viure.
Jo soc d'aquells, Pep, que m'agrada explicar-ho tot, per tant, posem-ho tot en context perquè qui ens estigui escoltant pot pensar, Joan, li estàs preguntant a un home, un altre home, que també fa aquesta obra de teatre, per unes qüestions que igual li hauries de preguntar a ella, a la Bàrbara. La Bàrbara anava a venir, venia a l'entrevista d'avui, però també és veritat que és una obra de teatre que li comporta un sacrifici emocional molt bèstia.
Brutals.
Per tant, deixa'm preguntar-te com està la Bàrbara.
La Bàrbara està bé perquè és una tia amb un caràcter brutal, sempre tirant endavant i amb moltíssim d'humor, però això no treu que és una història que és una història molt, molt dolorosa, traumàtica, i que el fet de fer tants anys, jo penso que hi ha una part que La fase terapèutica que pot haver tingut aquest espectacle per ella ja ha passat. Seguir-lo fent ara ja no és una cosa que només li serveix a ella, sinó que jo penso que ara a ella ja li va a la contra. És a dir, ara ja és remoure merda que està col·locada en un lloc que sempre formarà part d'ella i de la seva vida, però ara ja es remoure la merda i ho segueix fent. A vegades assajant em deia, que no sé per què ho faig. I jo li deia, ho fas perquè és un acte de generositat brutal a totes les persones que vindran, a totes les dones que han passat per situacions així, totes les dones que no saben trobar paraules a situacions que han viscut com aquestes, i tu els estàs donant eines, els estàs donant paraules, els estàs donant una informació que potser elles desconeixien, el mirall que estem generant a tots els homes que poden ser potencials agressors o amics de potencials agressors, perquè tots tenim amics que són agressors i ho hem d'assumir ja. Doncs com reacciona tothom davant d'aquesta funció, no? Llavors, està bé, però evidentment la funció són gairebé 2 hores, que passa molt ràpid, la gent s'espanta quan dius 2 hores, passa molt ràpid, hi ha molt d'humor, s'explica des d'un lloc que crec que la funció és molt amena.
Com veure-ho, rius també, eh?
No, totalment, sí, sí. I que és la millor manera d'explicar-ho, no? I que quan més rius, més dolor et fa, no?, el que s'està explicant, però evidentment és un viatge als inferns per ella, i jo estic allà sustentant-la, acompanyant-la amb tot el que puc i més, i si això implica doncs haver de fer una entrevista que ha de fer ella, però que abans de fer la funció no pot entrar allà, doncs la fem i intentem explicar la situació el millor possible.
Pep, ara intentava explicar-ho sense fer masses spoilers, com dèiem, del que podem veure al Teatre Acadèmia, però tot plegat tinc la sensació que estem parlant d'alguna cosa més que d'una obra de teatre, no?
Per què? Tinc la sensació...
No, però està molt bé això. Jo quan us vaig venir a veure el diumenge, tinc la sensació que allò no és una funció i prou. No s'acaben aquelles 2 hores la funció. Tu te'n vas a casa pensant sobre el que has vist i sobre el que has sentit allà, perquè t'interpel·la tan directament.
Això m'agrada molt que diguis això, de veritat, perquè jo sempre dic que el que em fa més feliç de formar part d'un espectacle, allò típic, no?, que moltes entrevistes et diuen què t'agrada més, cine, teatre, tal, no sé què. Dic, no, jo el que m'agrada és formar part d'espectacles que tinc la sensació que són útils, que tinc la sensació que remouen, i espectacles que, evidentment, t'enganyaria si no et digués que jo m'agrada que la gent surti a la funció i digui, hòstia, esteu molt bé, m'agrada molt la feina que feu. Evidentment, vols fer-ho bonic i vols que la gent doncs surti satisfeta amb la part més artística, diguéssim, no? Però és una cosa totalment secundària en aquest espectacle. És a dir, jo, per mi, el millor que pot passar en aquest espectacle és que sortint la gent necessiti anar a fer una cervesa amb els seus amics, amb les seves amigues, amb els que han vingut a veure la funció, o si han anat sols, que es trobin amb algú per comentar la funció, i el debat que genera, i el debat que obre. Jo acabo la funció a les 10 de la nit i hi ha hagut dies que a les 2 de la matinada encara estic amb gent que ha vingut a veure la funció parlant d'això, no? És el millor regal que es pot fer en aquesta funció, i a l'art en general. És a dir, l'art, en el fons, el que ha de ser és una cosa que ens interpel·li, una cosa que ens modifiqui, que ens faci de mirall, que ens generi autocrítica, i això, aquest espectacle crec que ho té. Per això penso que és tan important, és tan o més important aquesta cervesa i aquesta conversa posterior que la pròpia funció. La funció és la flama que encén aquest motor que penso que ha de ser el debat.
Deia abans que Sucia és com s'arriba a sentir la víctima d'un abús, però també és com ens deixa tots nosaltres com a espectadors, no? Segurament més d'un, ho dic perquè anem convençuts de la nostra deconstrucció com a homes, sí, del nostre convenciment ètic i moral a favor del feminisme, però això es va desmuntant a poc a poc, no?
Sí, perquè hi ha molta feina a fer, i amb tot hi ha molta feina a fer, però en aquest cas específic, no? En la deconstrucció, no?, el Dani Human, que diem a la funció, hi ha molta feina a fer, i és una cosa que els que ens considerem més o menys llegits, més o menys pretesos aliats, o que intentem ajudar en la mesura que podem, o que escoltem, etcètera, 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 la funció va molt bé per veure que realment hi ha molta feina per fer. Jo, per mi, fer aquest espectacle és un aprenentatge molt heavy.
A tu t'ha passat això, Pep?
El què?
D'estar convençut de, hòstia, jo que sóc un home feminista, etcètera, etcètera, i fent l'obra, dia rere dia, pensar, uau...
Jo mai he estat convençut de que tingués la feina feta, mai he estat convençut de que tingués els deures fets. També sento, i no em tallo en dir-ho, que jugo molt avantatge que molts homes blancs siguis del meu entorn, és així, però que jugui amb molt avantatge de moltes coses que veig al meu voltant no vol dir que jo mai hagi pensat que tinc la feina feta. Però sí que és veritat que fent aquest espectacle he pensat, hòstia, encara me'n queda molta més del que m'imaginava, no? Perquè crec que és una situació que, no sé com dir-ho, és un debat, no vull dir que sigui... No és un debat, exactament, no és la paraula, però és, bueno, és un univers que no s'acaba i que es pot anar molt a fons, molt a fons, molt a fons, i que, no sé, per exemple... una cosa que hem estat parlant molt amb la Bàrbara, i que a partir de doncs, xerrades, entrevistes que ha fet ella, psicòlegs, psicòlogues, etcètera, etcètera, no? Jo segurament he sigut agressor algun cop a la meva vida. I per mi reconèixer això ha sigut una cosa molt heavy,
és bèstia,
molt dolorosa, i jo, de la mateixa manera, amb la mateixa convicció que et dic que jo intencionadament no he abusat de ningú, i n'estic absolutament convençut, i ho diria, ho cridaria als quatre vents, jo no estic convençut que hagi pogut cometre una situació d'abús dintre d'aquesta escala des d'un lloc absolutament inconscient i que fins i tot la persona que ha rebut aquest abús fins i tot pot ella no haver-ho viscut o detectat com un abús, però no deixa de ser un abús, no? Vull dir que jo crec que l'exercici principal, l'exercici primer per poder començar a pensar en un possible canvi o en un avanç real és saber-nos, si no tots, pràcticament tots, possibles abusadors, no? I a partir d'aquí comença una feina àmplia i extensa.
Aviam, explica'm això, perquè tu veus l'obra per primera vegada amb un iPad dins d'un AVE.
Total, sí. Sí, sí, no sé què t'ho ha dit, però és veritat. La Bàrbara va fer això a Madrid i quan va fer la funció a Madrid jo no la vaig poder anar a veure perquè per feina no la vaig poder. I és una funció que jo ja s'havia plantejat de que jo la fes inicialment a Barcelona, no es va poder fer a Barcelona, després van anar a Madrid, per fer-ho a Madrid ho va fer un altre actor, quan va decidir tornar a Barcelona, m'ho va tornar a dir la Bàrbara, i quan em va dir, voldràs ser sucia? Li vaig dir sí, però vaig dir sí perquè era una cosa que ja volia fer abans, ja havia de fer abans. I em va dir, però no t'ho has mirat? Vaig dir, bueno, deixa'm fer dues trucades, vaig trucar dos o tres col·legues que ho havien vist, amb qui confio bastant del criteri, i em van dir... Hòstia, i tant, o sigui, ho has de fer. I em van dir, i de fet, si no ho fas, digue-li a la Bàrbara que jo ho vull fer. I vaig dir, no. Quan vaig veure tant interès, vaig dir, no, ja m'ho quedo jo. I clar, anava avançant, i la Bàrbara em deia, però ja ho has vist? I jo deia, no. I de cop, un dia estava tornant a Madrid, que teníem una reunió amb la Bàrbara per xerrar i tal, dic, és que estic convençut que vull fer aquesta funció per mil raons, però realment artísticament no l'he vist. I la vaig veure a la ve i em vaig emocionar moltíssim i em vaig motivar molt més del que ja estava d'entrada, o sigui que va ser preciós. I vaig dir, si estic a l'AVE amb aquest fred que fot, que sempre fa molt fred a l'AVE, amb els cascos aquí, amb l'iPad mirant, i m'he emocionat, això en directe ha de ser una cosa supercatàrtica i vull formar part d'això.
Com estàs sent treballar amb la Bàrbara?
Molt guai. Molt guai, perquè ens coneixem des de fa molts anys, tenim una relació personal molt íntima des de fa molts anys, mai havíem treballat junts, era una assignatura pendent i en teníem moltes ganes. Evidentment no és una funció a l'ús, estic convençut que si ens retrobem amb altres funcions o en un set les circumstàncies seran diferents, però és que aquí és dramaturga, directora i actriu d'una obra en la qual es parla d'un fet traumàtic que li ha passat a ella, és a dir, estic amb la Bàrbara a mitges, diguéssim, escena, però el procés ha sigut molt bonic, perquè no ha sigut un procés a l'ús, no ha sigut un procés d'assaig com els que solen ser, perquè demanava molt carinyo, demanava molta paciència, molta calma, molta tranquil·litat, molt a poc, marcant els tempos ella en base a les necessitats que tenia per com es sentia. Llavors això ens ha obligat a estimar-nos molt més del que ens estimem i a cuidar-nos molt i anar de la mà. Per tant, en aquest sentit ha sigut bonic.
Clar, em deies, ens ha obligat a preparar-ho amb molta tranquil·litat, amb molta calma, entenent-nos molt, no? Abans deia que entenem perfectament des d'aquest equip que la Bàrbara estigui emocionalment esgotada, però encara sucia i veiem un monòleg teu pràcticament de dos quarts d'hora. A partir d'allà el teu paper és el de posar en context, en escena, durant dues hores tot el que està passant. Mm-hmm. Per tant, també deus acabar esgotat, això primera, i segona, l'heu preparat amb molta tranquil·litat i amb molta calma, però també amb molta energia. Com es conjuga tot plegat?
Sí, energia sobretot, perquè realment hem tingut pràcticament dues setmanes per reaixecar això. És un espectacle que jo hagués necessitat més temps de dues setmanes, i dues setmanes assajant a saco i no hem assajat a saco. Llavors és veritat que vam arribar derrapant una mica l'estrena perquè els tempos que necessitàvem no eren els que teníem, però hem arribat. És una d'aquestes coses del teatre que no saps mai perquè sempre arribes. A vegades arribes millor o pitjor, però sempre arribes i vam arribar. Per tant, en aquest sentit...
Cal dir que esteu espectaculars, tots dos.
Moltes gràcies, moltes gràcies. I jo, el nivell d'esgotament, mira, en realitat, és el que em passa a mi és gimnàstica, el que he de fer en aquesta funció. Emocionalment no vol dir que no m'impliqui, no vol dir que no m'hi vinculi, però jo també he fet un exercici i és intentar no apoderar-me del dolor o de tot el que li suposa la Bàrbara fer aquesta funció. Llavors, per mi, la meva manera o la decisió que he pres per acompanyar-la ha sigut doncs, tot el contrari, no? Quan acabem la funció, dic tonteries perquè rigui i digui Pep, tio, de veritat. No digues això, no, o sigui, no digues aquestes animalades. Però és una mena de contrast, és teràpia de xoque, no? Penso que aquí també s'ha de trobar l'equilibri i aquesta és la meva manera de trobar l'equilibri i el que és la funció m'ho passo molt, molt bé i fer una funció i suar una mica és molt, molt gustós.
Jo et faig la pregunta. Si no es pot explicar, m'ho dius tranquil·lament, eh?
Vale.
Perquè s'explica molt bé a l'inici de l'obra, però per qui no l'hagi vist, però en tingui moltes ganes, per què començant a explicar la història d'un abús a una dona, tu precisament que ets un home?
Perquè la Bàrbara va dir... jo necessito que, sobretot, els homes que vinguin a veure aquest espectacle puguin mitjantendre el que pot sentir una dona explicant això, no? I la Bàrbara diu... Ja han sortit moltes dones com jo, amb la meva veu, amb el meu físic, explicar una història com la meva. Han sortit moltes, no? I per molt que puguis connectar-hi més o menys, és molt més difícil d'identificar, no? I va dir, no, jo necessito... Ella diu, necessito un prototip de macho arquetípico que podria ser perfectament l'agressor que li va fer aquest massatge que es va compartir en aquest infern. I que físicament tingui aquest aspecte, però que també actualment es pugui permetre tenir la vulnerabilitat per explicar aquesta història des del lloc més en primera persona possible. I l'altre dia, per exemple, la Lídia Casanova, que és una de les persones que surt a l'espectacle en vídeo, que és l'entrevista i tal, em va dir una cosa que em va fer molta, molta, molta il·lusió, que em va dir realment genera rebuig d'entrada començar aquesta història explicada per el propi agressor, no? Diu, però hi ha quelcom, de la manera que ho has dit, des de la vulnerabilitat que ho has agafat i que ho estàs explicant, que m'ha emocionat molt precisament perquè he pogut veure aquesta veu en el cos del dimoni, no? I crec que aquest contrast és molt potent i és una manera que sobretot pot ajudar molts homes a empatitzar més o a entendre més la seva situació.
Deia que el teu paper és el de posar-nos en context a través d'uns personatges que hi van apareixent, fins i tot alguns de manera caricaturesca, no? Atreveixo a dir. Per què això? O per què així?
Jo crec que, en el fons, la Bàrbara necessitava un mecanisme per explicar el funcionament del seu cap durant tots aquests anys i tots els personatges que han anat apareixent. Per ella era important... La Bàrbara és una persona amb moltíssim sentit de l'humor i jo crec que per ella era molt important no fer el dramita, no? Us vull explicar una història molt heavy, us vull explicar una història molt bèstia, però no té per què ser un dramita tot plegat, no? Us ho puc explicar des de la comèdia, que encara ho fa molt més dur tot plegat. I perquè, a més, la funció passa per molts llocs. Hi ha una part que sembla quasi documental, una part que és molt més teatral, i aquesta part absolutament passada de voltes. Jo els dic que és el moment del guinyol, o sigui, és super, super guinyolesc. Jo crec que és anar a buscar els clixés, és anar a buscar els estereotips, i que, malauradament, moltes vegades els clixés, molt clixés, són molt propers a la realitat, no? Jo crec que és una manera d'apropar-se a la teatralitat i allunyar-se una mica més de la part més, diguem-ne, documental que pot tenir la funció per generar un contrast i donar-li una altra teatralitat.
I ara que comentaves això, els clixés que a vegades no ho són tant, hi ha una part, i crec que no desvello res, però hi ha una part que es veu molt clixé o molt caricaturitzat un escenari de televisió, diguem-ho així, un show de televisió.
Sí.
Jo crec que de clixé a vegades poc. A vegades poc.
Sí.
Em parlaves del dramita. Creus que en ple segle XXI, el 2023, encara victimitzem més del necessari a la víctima sense ni tan sols preguntar-li el com està o el com es pot sentir?
Sí. Bueno, la funció gira entorn al llibre, per exemple, que és important també dir-ho. La Bàrbara ha escrit el llibre a partir de la funció de teatre, ha escrit el llibre. El llibre és molt més narratiu, explicant tot el que va passar des d'aquell moment fins a dia d'avui. Però la funció és una mica diferent, sobretot perquè gira entorn d'una pregunta, no? Que és la pregunta que li van fer la majoria de persones que li va explicar, que és el per què no vas fer res, no? Llavors, fins i tot amb la millor de les intencions, abans de preguntar com estàs, quan va ser, com et trobes, la primera pregunta és per què no vas fer res, no? I el per què no vas fer res, que és una pregunta amb la millor de les intencions, en el fons estàs culpabilitzant d'alguna manera inconscient.
Poses en qüestió la víctima.
Poses en qüestió a per què tu no has fet res. Dius, no, és que jo no he de fer res, és que és aquella persona que no havia de fer el que va fer, no? L'important és el com estàs. Vull dir que crec que tenim tan inculcat una manera d'afrontar les coses que fins i tot des de l'inconscient culpabilitzem, no? Llavors, sí, crec que es victimitza més de les víctimes o se les culpa, que això encara és molt més greu, no? És a dir, si tu vas amb un mòbil pel carrer caminant a les 12 de la nit per aquí al carrer i estàs mirant el mòbil i passen unes persones amb un patinet, t'agafen el mòbil i se'n van corrents, quan tu denuncies no et diran i vostè per què anava amb el mòbil així pel carrer, no? Et diran com ho van fer, com et van agafar, van venir per darrere, tal, no sé què, no? Però no et diran vostè per què anava amb el mòbil així. Però a totes les víctimes se'ls pregunta i vostè per què ha trigat tant a denunciar? O vostè per què no va fer res en el seu moment? Vostè per què no es va aixecar i va marxar d'allà? Vostè per què no va cridar al mig del carrer que la podien sentir? Vostè per què? Vostè, no? Hi ha molta violència institucional, també, i jurídica, cap a les víctimes. I això és una de les coses que s'hauria de començar a treballar, també, perquè més enllà de la feina que pot fer cadascú a nivell polític institucional, s'ha de fer una feina molt, molt, molt...
Tots hem vist els judicis mediàtics on s'ha preguntat a vostè què bragues llevava, per exemple.
Exacte.
Que són coses molt bèsties. Jo crec que posa sobre la taula l'obra també un cop més un patriarcat que ho domina tot, també el món del teatre.
Sí. No sé en què puc aprofundir, però...
És masclista, sí. El món del teatre, també? El món de la interpretació i tot aquest món en el que et mous tu?
Sí, jo crec que sí. Evidentment, com amb tots els sectors, doncs, hi ha coses que estan canviant, però jo crec que sí. Crec que és masclista. Vull dir, podem parlar del teatre com el teatre català o podem parlar a gran escala a nivell internacional, no? Però si tu veus els sous dels actors i les actrius més ben pagats de Hollywood, l'actriu més ben pagada de Hollywood està per sota del vuitè actor més ben pagat de Hollywood. Vull dir que segueix havent-hi desigualtat en sous, segueix havent-hi desigualtat en feines, en papers, i sobretot que penso que se segueixen, o sigui, cada cop s'expliquen més històries de dones, que encara se'n poden explicar moltíssimes més, però se segueixen explicant moltes des d'un prisma molt masculí, des de la mirada de l'home, no? S'està explicant una història, no, perquè les protes són unes dones i explica això d'una família de dones, d'una mare, una filla, tal, no sé què. Sí, però és un text d'un tio, o és un guió d'un tio, no? Llavors, jo crec que està bé que cadascú pugui explicar també la seva pròpia història, no? I jo m'agradaria reivindicar que també es poden explicar històries boniques, xules, interessants, d'homes. I aquestes ja les explicarem nosaltres, i per explicar aquestes històries de dones crec que són elles que han de tenir la veu per explicar-les, no només també nosaltres apoderar-nos d'aquestes històries per explicar-les des del nostre punt de vista, no?
Avui estem parlant amb Pep Ambròs de l'obra Sucia, una obra dirigida i escrita i interpretada també per Bàrbara Mestanza, i una obra de teatre que comença amb un qüestionari del que anirem coneixent els números d'algunes de les respostes plasmades a escena. En quin moment es planteja fer això amb el públic?
No trobava un final. Hi havia una part també, com que hi ha aquesta part també bastant com documental en l'espectacle, hi havia certa informació que a la Bàrbara li agradava tenir i que, a més, en un moment de l'espectacle surt i s'explica, es diuen les xifres reals dels espectadors que hi ha en aquella funció, però sobretot per acabar l'espectacle necessitava trobar un final, i no sabia si trobar un final feliç, trobar un final real, un final... No sabia què trobar, i va decidir prendre una decisió que no diré quin és el final exactament, concretament...
Sí, m'estic tatxant la següent pregunta.
Però, bueno, home, a veure, ho pots preguntar. Bueno, és que crec que això té...
No.
És a dir, acaba amb una xifra.
Vale?
Això sí que ho podem dir.
Que acabi amb aquesta xifra, i no hi ha res més, a tu et posa pressió per continuar fent aquest tipus d'obra?
En quin sentit?
Et genera pressió saber que hi ha cert tipus de públic allà?
Em motiva més.
Et motiva més?
Sí, clar. És una funció que és una funció que, malauradament, serà necessària i vigent durant molt i molt i molt de temps, perquè, per desgràcia, i per molt que es pugui fer una feina i es redueixi el nombre de víctimes d'abús, de violència masclista, violència de gènere, maltracte de qualsevol tipus físic, psicològic, mentre n'hi hagi una de persona, aquesta funció tindrà sentit. Per tant, sí, només em motiva.
Abans em deies, Pep, quan surto a vegades de l'espectacle em quedo hores xerrant amb la gent que ha vingut a veure'ns. Has rebut feedback per part d'alguna víctima, alguna supervivent?
Sí, totes les meves amigues, sí, totes les meves amigues han patit algun tipus d'abús, que això és el més devastador. És a dir, l'altre dia una amiga em deia, hòstia, és que... Clar, o sigui, una de les coses que passen és que moltes amigues meves surten i diuen, clar, o sigui, jo... No, a mi no m'han violat. És a dir, jo no, a mi no m'han posat el penis dins de la vagina, o fins i tot no hi ha hagut cap tipus de penetració, però tocaments, dones que han patit tocaments al transport públic, pel carrer, en la indústria en la que treballem, jo... clar, és a dir, la quantitat d'actors, directors de fotografia, fins i tot operadors de càmera que han tingut, s'han accedit amb auxiliars de direcció o amb l'script de la sèrie, simplement per un tema de jerarquies que es pensen que poden fer el que els surt de les pilotes. Evidentment, no hi ha hagut cap companya meva que hagi vingut, que hagi estat treballant en un rodatge, que no hagi patit cap tipus d'abús d'algun tipus o d'algun grau en un rodatge.
Heavy, això.
Molt heavy.
És una obra on les emocions del públic, la reacció de l'espectador, deu ser importantíssima també a l'hora de vehicular la història, no?
Sí, és realment... És, les reaccions són rares, perquè hi ha dies que de cop es genera una cosa... brutal emocionalment, perquè probablement hi ha moltes víctimes que hagin patit abús i de cop es genera un clima concret. Hi ha gent que entra moltíssim o gent que de cop el tira enrere perquè necessita posar una mena de cuirassa entre ell i l'espectacle perquè li fa mal o perquè l'incomoda. Cadascú reacciona de la seva manera. És un espectacle que cada dia va una mica diferent depenent de la situació en què cadascú dels espectadors ho ha viscut. Vull dir que realment és cada dia una història diferent.
Sucia, esteu al Teatre Acadèmia fins l'11 de juny. Després sí, hi ha gira o no?
Tant de bo. Immediatament no, és a dir, no tenim la gira programada. De fet, fer la funció aquí a Barcelona ens hauria de servir perquè poguéssim venir molts programadors, però ja seria de cara al 2024, de cara a l'any que ve. O sigui que espero que vinguin molts programadors i que el boca a orella, que el feedback de la gent faci que sentin que aquesta funció és necessària, veure-la per tot arreu.
Programadors de Catalunya, sisplau, aneu a veure aquesta obra i programeu-la allà on sigui possible, perquè a part de ser una obra molt xula i que s'ha de veure, fa una funció brutal i social que és espectacular, i més coses s'han de fer com aquesta. Si et pregunto, Pep, per més projectes...
Doncs mira, tancat ara mateix no tinc res, perquè tot està com una mica a l'aire de cara a setembre, per tant no et puc parlar de projectes que comenci a rodar en breu o que almenys es puguin dir, però sí que l'any passat va ser un any de molta feina i les estrenaré totes aquest any. El primer de tot és Cites, que
home,
Cites torna, Cites Barcelona, a TV3 i Prime Video, i s'estrena, no et vull enganyar, però crec que el 12 o el 13 de juny, el 12 o 13 de juny estrenem Cites.
Com ha anat el rodatge?
Ha anat molt bé, va ser molt bonic. Sí, jo el meu capítol, li tinc molt carinyo al meu capítol, m'agrada molt. I després, a finals d'agost, segurament estrenaré una sèrie que es diu Who is Erin Carter, que és una sèrie per Netflix Regne Unit. És una producció amb Netflix i Left Bank Pictures, que va a finals d'agost. I suposo que a la tardor, no tenim data, però a la tardor segurament estrenarem El cuerpo en llamas, que és una sèrie també per Netflix, a Espanya, que és a partir del cas famós, a partir del programa Crims, a partir del crim de la Rosa Peral. El crim de la Guàrdia Urbana,
que
a mans de la Rosa Peral...
A Montjuïc es van rodar les escenes, si no
m'equivoco.
Et valo dur, eh?
Sí. me va la ganya. Me va el que me dan, en realitat, però sí, han sigut uns quants projectes que he vist.
Pep Ambròs, que el podreu veure juntament amb Bàrbara Mestanza al Teatre Acadèmia fins l'11 de juny amb aquesta obra de teatre que val molt, molt, molt la pena la de veure. Sucia. Pep, un plaer de conversar, de veritat, que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 70 10. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes.
38 minuts que passen de les 4 de la tarda. Canviem totalment de terç perquè, mireu, segons el rànquing del World Beer Index del 2021, Espanya es situava en segon lloc en el rànquing de països on els seus ciutadans bevien més cervesa a l'any, amb un total de 417 cerveses per habitant i any. I a aquestes dades se li sumen les que afirmen que Barcelona es troba entre les 4 ciutats d'Espanya que més consum de cervesa fa per habitant. I que us donem aquestes dades no és casualitat. I és que el cap de setmana del divendres 26 fins al diumenge 28, la Fira de Barcelona celebra també la 11a edició del Barcelona Beer Fest, la gran festa anual de la cervesa que aplega més d'un centenar de cerveseries artesanes de tot el món i en el qual es podran tastar més de 250 tipus de cerveses. Una cita a la qual se li suma també la Convenció de Professionals de Cervesa i el Barcelona Beer Challenge, que premia les millors cerveses elaborades per aquest any. Però per saber-ne més tots els detalls de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora el codirector de la Barcelona Beer Fest, director de la cerveseria La Pirata i jutge internacional de cerveses, Miquel Rius. Miquel, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Si el que vols és diversió, una mica d'imaginació, tu posa'ns unes birres que el de més ja ho faré jo.
Mira, primera de totes, me l'han deixat els búhos a huevo, que en diuen. Cervesa... o birra?
La cervesa és algo tan popular i tant del dia a dia quotidià que li podem dir com vulguem i com ens estiguem més còmodes. Vull dir que endavant aquestes birres o aquestes cerveses o el que sigui. O les xeles, que diuen allà a Mèxic.
També, també, també. Va, arribar a aquesta 11a edició canviant d'espai perquè, si no m'equivoco, les anteriors edicions les havíeu fet a la Farga, a l'Hospitalet de Llobregat, i aquest any us traslladeu al pavelló 7 de la Fira de Barcelona.
Serà la nostra cinquena seu, que ens hem mogut molt.
Déu-n'hi-do.
Vam començar el Convent de Sant Agustí, un espai molt petitet en el bord. Vam passar per les arenes de Plaça Espanya, 3 anys al Museu Marítim, a Drassanes, i els 5... tot això és un procés de creixement de la cervesa artesana, del festival, però sobretot del sector, que requeria més espai. I han estat 5 anys de consolidació a Farga, de l'Hospitalet, que han estat una experiència molt bona d'expansió del festival, i per fi sí que teníem una miqueta aquesta coseta en el cor de poder tornem a la ciutat, tornem a Barcelona, i ho fem en un espai bastant emblemàtic com és Fira de Barcelona a Montjuïc.
De seguida parlem de tot plegat. Abans sí que vull preguntar-te per què un festival de cervesa, per què calia un festival de cervesa?
Hòstia, aquesta és bona pregunta, clar, és molt diferent de quan es va pensar allà a principi del 2010, una cosa així, en el que començaven a haver uns pioners de petites empreses cerveseres que no tenien espai on donar a conèixer la seva feina, i sí que vam pensar que Barcelona era un gran aparador per fer un gran festival i començar a explicar. i com el festival ha anat evolucionant, però és que ha evolucionat de la mà del sector. Tu has mencionat que fem una fira professional, fem un concurs, són projectes que han hagut apareixent, no?, al llarg de la nostra història, una miqueta de les necessitats que tenia aquest sector. I ara és l'excusa o és el motiu de que un cop a l'any ens trobem tot el sector i tots els afinats a la cervesa i que pues, ho celebrem plegats.
Mm-hmm. Quina afluència es preu tenir un any com aquest?
Per l'aforament que tenim aquí a Fira i la nostra tradició, pues, es mourem entre els 20.000 i 30.000 persones.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Que agrada molt la cervesa.
Sí. És una cosa que... Exacte. És una de les begudes més consumides a Espanya, no? Suposo. Mira, deixa'm posar algunes dades sobre la taula i en parlem de tot plegat, perquè segons un estudi de Cerveceros d'Espanya, i llegeixo textualment, la cerveza és una bebida muy transversal en Espanya, ja que el 83% de la població entre 18 i 65 anys la consume de manera ocasional o habitual, según indica un informe de Microscopia 40DB, elaborado en diciembre, en remontem al 2021. El mismo informe recoge a similitudes entre la población general y los consumidores de cerveza en lo que respecta a sexo y nivel socioeconómico. Sin embargo, los más jóvenes, de 18 a 24 años, son menos cerveceros que la media de población. ¿Es va perdent l'hàbit de prendre cervesa entre la població més jove?
És un repte que hi ha com a sector, o, bueno, o simplement una evolució de la societat, no? I ja no és, crec que no és tant un tema de la cervesa, sinó és un tema d'un consum més responsable i un vincle diferent amb l'alcohol. O sigui, al final som una beguda alcohòlica, no hem d'oblidar-ho, i s'ha de beure amb mesura, no?, i en control. I per mi no és tan pas una mala notícia de que la gent jove sigui més conscient i que faci un consum més responsable. Al revés, me n'alegro, i que integrin la cervesa i altres begudes en el seu dia a dia d'una forma més conscient. És, sens dubte, una bona notícia socialment.
Sí, com sigui, el mateix estudi fet el 2022 indica que l'estat espanyol, i torno a llegir textualment, elaboró 41,1 millones de hectolitros de esta bebida alcohólica, alcanzando una cifra récord nunca antes registrada y superando los niveles de la pandemia. Situant, com dèiem, Espanya com el segon país més productor de cervesa, just per darrere d'Alemanya. S'ha superat ja la pandèmia en aquest sentit, en el món cerveser?
El món cervecer és molt divers. Llavors, sí que pues, Cerveceros d'Espanya agrupa a totes les realitats cerveceres, però té un pes molt important les grans indústries cerveceres, les marques industrials, en el que sí que afirmen que tornen a tenir com a macrocorporacions pues, grans beneficis i que la cosa els funciona molt bé, però sí que és cert que en el sector artesà la cosa està sent dura, perquè hem enganxat dues situacions. La primera, la pròpia pandèmia, que va afectar molt a l'hostaleria, i estem molt vinculats amb els companys de l'hostaleria, i segona, tota la pujada de preus de matèria primera i d'energia que hi ha hagut vinculada més o menys a la guerra d'Ucrània, que la petita i microempresa, que és la reta de la cervesa artesanal, li ha afectat moltíssim.
Miquel, què distingeix una bona cervesa d'una cervesa que no és tan bona?
Que t'agradi.
Ja està?
Sí, al final hem de ser... Torno al principi. No hem de perdre de vista aquesta part, diguem, de caire social i de gaudi que té la cervesa, i llavors no hem de caure en malitismes. Òbviament hi ha uns temes de processos, de qualitats de matèries primeres, de que sigui balancejada, però al final la bona cervesa és la que gaudeixes tu sol o en companyia, perquè és una beguda molt social.
Abans ho dèiem, que en aquesta edició del Barcelona Beer Fest se li ajunta també la convenció Imbriu, enfocada per tots aquells empresaris cervesers que vulguin fer xarxa i exposar els seus projectes. Seria una mena, per entendre'ns, de Mobile World Congress, però de cervesers?
Doncs és una molt bona comparació. Al final que ens trobàvem, que el festival va néixer dedicat al públic final, a l'aficionat, però el cerveser hi era. I totes aquelles empreses que es dediquen a aquest sector deien, home, si vosaltres teniu el meu client, que és el cerveser, fem alguna cosa conjuntament, no? Anem a explicar-li quins nous productes porto, quines noves eines els hi puc aportar. Vam fer una branca també de formació, moltes jornades tècniques, moltes xerrades, per donar aquesta formació, que som un sector molt jove, no hi ha una formació arreglada, tu no pots acabar el batxillerat o l'ESO i dir, vull fer un mòdul superior de tècnic cerveser. Altres països sí, encara no estem en aquest nivell, no? Llavors, aquests espais de trobada i de formacions és molt útil com a sector.
Una altra sorpresa d'aquesta edició és que 6 afortunats o afortunades, si no m'equivoco, podran provar una cervesa molt especial.
Quina deies? Però en tenim moltes, eh?
Una que té a veure amb Elon Musk.
Ah, Déu-n'hi-do, sí, és una...
Explica-m'ho això, perquè que Elon Musk s'hagi posat a fer cervesa, això ja...
És una fricada, vinc a dir com ens agrada tenir les
coses...
Ens agrada tenir les coses més rares, doncs estem encantats. Va coincidir ara fa que deu fer un parell de mesos que es va enterar per un comunicat de que Tesla havia tret la seva pròpia cervesa, tot amb el seu halo de misteri que envolta tota l'acció que fa aquesta empresa. Un preu elevadíssim, no sé si van vendre unes molt poques unitats, com a 90 euros l'ampolla.
Mare de Déu.
Però, bueno, hem aconseguit que...
Gigabier, em sembla que és una cosa...
Gigabier.
Sí, no?
Hem aconseguit unes petites ampolles, ens han semblat una cosa divertida, pues, compartir-les, no? El que dèiem, no? Al final les serveis és compartir, pues, qui vulgui, uns pocs afortunats que s'hagin apuntat, ja està esgotada, va ser la primera que es va exaurir, d'activitat, doncs les obrirem i descobrirem quin és el secret de la cervesa de Tesla.
Quines novetats més oferiu, ara que em deies? Quina d'elles, quines novetats oferiu a la Fira enguany?
Al final, el festival ja el cerveser la té marcada en vermell al seu calendari i pràcticament tots i totes les cerveseres busquen presentar alguna novetat per al festival. Si vas passant per estant, gairebé totes tenen el cartellet ja més o menys elaborat, però que diu, novetat, nou, no? Tasta-la per primer cop aquí. I tenim molta cervesera nova. També sé que tenim la figura de països convidats, en el que diferents cerveseres de localitzacions concretes, no? Aquest any tenim uns estants de França, tenim uns estants de Flandes i un d'Estats Units, en el que ens porten cerveses que no han estat habitualment o que no estan en el nostre mercat habitualment. I aquesta combinació dels cervesers d'aquí portant novetats, més convidats cerveseres que mai han estat al nostre país encara, pues fa que qui vagi pues trobi un munt de cerveses que d'altra manera és molt difícil de trobar.
Ara parlàvem de novetats, d'innovació. Què significa, Miquel, innovar en cervesa?
Uau, una altra gran pregunta. Fins que dir... Estàs...
Estaves salidos, oi?
I sense cervesa. La
no, però vull dir, sí, no. Per la gent que no entenem del món de la cervesa, si tu em parles d'innovació, jo diré que em canvia amb el gust només, no? Però segurament tot és molt més elaborat que en això.
De fet, ja t'ho puc explicar a partir dels premis, a Barcelona Beer Challenge, que has comentat que fem l'entrega, fem un premi especial a la innovació, en el que cada any pues, premiem aquesta creativitat o aquesta manera d'innovar. I hem donat premis a coses molt diverses. Per exemple, recordo el primer any que la gran innovació va ser que la maduració de les ampolles les feia en una batea de musclos, era un cerveser gallec, que ficava la cervesa a sota de l'aigua, i la qual cosa sembla que no ha de fer res, però el moviment de l'aigua, de la marea, feia que aquell llevat que estava treballant estigués en moviment continu.
Clar.
I era espectacular poder provar la cervesa normal que l'havia fet a la seva fàbrica normal i al costat la que havia estat sota el mar i amb uns músculs enganxats, vull dir, la imatge també estava molt cuidada, i hi ha dues cerveses completament diferents. Hem donat premis a processos de recuperació de CO2 perquè això alimentava unes algues que s'acaben produint O2 i fèiem un procés més ecològic i aquí hi havia una innovació. Vam donar un premi a la gent de Màger. El que feia era recuperar antigues tècniques de vinícoles, perquè ells venien del Penedès, i feien un vi bullit, que li diuen, el que bullien, i les feien uns estres de sucre, i després que això acabava en unes botes de vi. Doncs aquest mateix procés el van fer amb mos de cervesa, i van seguir les mateixes tècniques. No s'havia fet mai la cervesa, i es van recuperar una tècnica del món del vi, que en aquest país tenim molt de vincle, perquè al final també és un país de vi, de tradició. Doncs tenim un munt de punts de trobada, doncs que això també és innovació. O sigui, recuperar coses ancestrals avui en dia és innovar també.
A banda de ser codirector del Barcelona Beer Fest i ser copropietari d'una cervesa com la Pirata, Miquel també és jutge internacional de cervesa. Ben bé en què consisteix això?
Això és una feina molt dura que ningú la volia fer i al final vaig dir, bueno, va, ja apunteu-me a mi. Que es tracta d'anar viatjant pel món provant les cerveses de cada país i decidir quines són les millors.
Te chico es un cachondo, que deia aquell, sí.
Es tracta d'això, vinc a dir, home, és un plaer absolut i rotund el tenir l'oportunitat de pues, conèixer nous països, noves societats i cultures a través de la seva gastronomia, la seva cervesa, i és participar de jurat en diferents concursos arreu del món, on has de ser les millors cerveses. Aquí sempre s'ha de dir el matís, que donem premis a les cerveses que més s'ajusten a les categories que tu estàs jutjant.
Val.
Que és un petit matís que el meu una miqueta tècnic, però si et dic que aquesta cervesa està a l'estil, és una porter, i ha de trobar aquests matisos, aquests sabors, aquests aromes, aquests colors, etc etc. I tu avalues si realment segueix aquesta fulla de característiques que t'han dit. No vol dir que una, que s'allunyi una miqueta, no sigui una cervesa excel·lent, que després, quan al vespre anem a fer unes pintes, la gaudim al doble, no? Però uh-huh. està fixat a un reglament concret.
Clar, ara em parlaves de tipus de cervesa, d'aromes, de colors, de sabors, etc etc etc. I jo em preguntava, si hi ha catadors de cervesa, si hi ha jutges de cervesa, entesos com una mena de sommelier amb el vi, vol dir que la cervesa també s'encamina cap aquí. Si amb el vi ha passat que havent-hi sommeliers i havent-hi grans entesos sobre el món del vi, el vi s'ha elititzat d'alguna manera, es tem que la cervesa també es pugui elititzar?
Estem en aquest camí, en aquest procés, i alhora ser molt conscients de que no hem de caure en segons quins errors, en els mateixos. En el sentit de... I crec que més que de forma natural m'ha sortit un parell de vegades avui que la cervesa no deixa ser la beguda social per excel·lència uh-huh. en el que compartim en tots els moments. I tant val que ara obríssim aquí i ens passéssim mitja hora intentant treure aromes i fent una fitxa de cata, com que estiguéssim al bar d'aquí davant, a la terrassa, gaudint d'una cervesa i xerrant distesament. Tot és cervesa, tot és vàlid. A la cervesa té un recorregut organolèptic brutal, uh-huh. però alhora no ens hem de tornar-nos bojos i caure en elitismes que no ens aporten res.
52 minuts que passen de les 4 de la tarda. Avui estem parlant amb Miquel Rius, codirector del Barcelona Beer Fest, copropietari de la cerveseria La Pirata i jutge internacional de cervesa, però també, per parlar de cervesa, hem convidat a participar en aquest programa a Julià Vallès. Ell és cerveser i director de la companyia de cervesa del Montseny, una de les cerveses artesanes pioneres al nostre territori. Julià Vallès, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Julià, deixa'm preguntar-te primer de tot, com vas decidir posar-te en el món de la cervesa?
Ui, això ja fa força temps, eh? Ens remuntem al 2007. Nosaltres ja portem 16 anys, la cervesa del Montseny porta 16 anys dins de, fent cervesa artesana, i durant aquest temps ha plogut molt i hem fet molts hectolitres de cervesa. Com vam començar? Doncs com quasi tothom, eh? Com un hobby. El cerveser del Montseny va anar a Anglaterra, va aprendre a fer cervesa, va tornar cap aquí, va fundar una associació que té nom un dels ingredients principals, Humulus lupulus, i bueno, un dia vaig apuntar-me a un curs, vaig aprendre a fer cervesa, vaig establir una amistat amb el que em partia el curs i res, el vaig convidar a casa, al cap de, no sé, 3-4 cerveses, vam dir, i si muntéssim una cervesera? I tant bé, ens vam posar a la feina, ell tenia contactes a Anglaterra, vam portar cap aquí una maquinària i vam fundar la companyia Cervesera del Montseny. Això fa 16 anys ja. Mm.
Julià, abans li preguntava al Miquel Rius, que també ens acompanya, deixem-ho preguntar-t'ho a tu també. Què ha de tenir una bona cervesa?
Una bona cervesa ha de tenir bona bevibilitat, ha d'agradar, que agradi a la gent que se l'aprèn, i ha de tenir el que té una bona cervesa. Ha de tenir la seva espuma, la seva claretat o no, ha de tenir el seu gust, el seu aroma, i coses importants amb una cervesa, que l'espuma aguanti, moltes coses d'aquestes, sí. Mm-hmm.
Mireu, com que ens queden 5 minutets i jo estaria tota la tarda, encara és que hi ha una hora de programa, estaria tota la tarda si pogués parlant de cervesa, imagineu si m'agrada. Vull fer un joc amb en Miquel Rius i amb Julià Vallès, que avui ens acompanyen, que és desmuntar uns quants mites sobre el món de la cervesa, i em dieu què n'opineu vosaltres de tot això, vosaltres que en sou coneixedors. La cervesa per prendre sobretot a l'estiu sempre, sempre, sempre ha de ser ben freda, ben freda, ben freda, quasi bé al punt de congelació. Miquel?
En Julià ja entrava. Hola, Julià. No ha d'estar tan freda. Òbviament som un país de calor, de temperatura, i ens agrada que la beguda que bevem ja és un contrast amb la calor de fora, però quan més freda està allò que bevem, menys aromes i menys sabors percebim. Per tant, si volem gaudir d'una bona cervesa, com deies tu bé abans, no la fiquem tan freda, sinó una bona temperatura de servei.
Volia començar pel Miquel per ser una mica punyetero amb en Julià. Julià, un altre mite diu que la millor cervesa és l'artesana. Això és així?
Tampoc. Però bueno, potser sí, va. La millor cervesa és aquella que a tu t'agrada, eh? Vull dir que Hi ha molts estils de cervesa i hi ha una cervesa per cada persona, diríem. El que sí que no admeto és que una persona em digui que no li agrada la cervesa, perquè hi ha tants estils a provar que segur que en trobem una que també li agrada.
Boníssima, aquesta. Miquel, la cervesa l'hem de servir amb el got de costat?
Sí, bueno...
És un clàssic, això, eh?
No, no, la majoria de vegades sí, és la millor forma d'assegurar-te que agafaràs una bona escuma i quedarà bé una bona retenció. Sí, és un, com a norma general, és un bon criteri.
I, Julià, acabem amb tu amb aquesta mitificació també del món de la cervesa. Tothom pot fer cervesa a casa?
Sí, tothom que tingui ganes, que tingui... Bueno, que s'instrueixi amb el tema, pot fer cervesa a casa, eh? Ha de comprar els ingredients, s'ha d'instruir, i pot fer una cervesa bastant regular a casa, sí.
Va, si parlem de la cervesa del Montseny, Julià, quina característica o què la caracteritza com a cervesa, la cervesa del Montseny?
La cervesa del Montseny té com a característica que és una cervesa feta, bueno, com moltes cerveses, però està feta amb bons ingredients. Tenim una aigua molt pura que fa la cervesa que sigui excel·lent i és una cervesa feta per un bon mestre cerveser i una bona maquinària. Amb això aconseguim una cervesa bona i molt bona.
Com deia, també és amb nosaltres Miquel Rius, copropietari de la cerveseria La Pirata. Què us destaca a vosaltres com a cervesa?
Nosaltres li diem cerveses incendiàries, som una mica gamberros, intentem explorar una miqueta els estils i portar-los més enllà. Però, bueno, és que tenim una història també d'amor amb Montseny, vinc a dir que estem molt agermanats, som uns enamorats del projecte de Montseny. Com deia ell, el mestre cerveser seu és una meravella.
Que la cervesa, ho deies abans, eh? Uneix, socialment uneix.
Sí, som un sector unit, no? Competiu, com fa la frase. Però que és una de les característiques del nostre sector, vinc a dir, aquest germanor que tenim, aquesta voluntat de col·laborar sempre amb nosaltres, estem tot el dia els uns a les fàbriques dels altres ajudant-nos i aconsellant-nos. I és un, bueno, és en part, jo crec, perquè la gran majoria que estem al sector estem enamorats de la cervesa artesana.
I que duri molts anys. Julià Vallès, cerveser i director de la companyia cervesera del Montseny, Miquel Rius, co-director del Barcelona Beer Fest, que celebra aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona, a Fira de Montjuïc, allà a plaça Espanya. Aneu-hi perquè valdrà molt la pena. Copropietari també de la cerveseria La Pirata i jutge internacional de cervesa. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir avui a explicar-nos el món de la cervesa Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Merci.